RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Què és un emprenedor? Algú que té una idea genial, algú que ha sabut desenvolupar una solució diferent als altres, un pencaire que lluita i lluita fins a arribar a consolidar el seu projecte. Però acaba passant que l'emprenedor es focalitza tant i tant en la seva idea que la gestió del seu dia a dia queda en un segon terme. Cuidar el seu equip, portar bé les finances o resoldre temes legals són les típiques coses avorrides que al final poden posar en risc el propi projecte de qualsevol emprenedor. També passa que hi ha temes amb més glamour que d'altres. Per exemple, emprenedor del món de l'esport o emprenedor del món de la moda o de la música sempre acaben tenint més glamour que no pas, per exemple, ser emprenedor d'un software de recursos humans. Però atenció, perquè a falta de glamour, el nicho d'oportunitat que hi ha trobat el nostre convidat d'avui al món dels recursos humans és per treure-se'n el barret. Ara ho veureu.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Jordi Romero és el CEO de Factorial, és el nostre convidat avui. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, Jordi.
Gràcies, Oriol.
Dóna'm una raó per convèncer que el món dels recursos humans té el mateix o més gran encara que l'amor que no pas algun altre sector que a priori sembla que tindria més.
Al final és l'impacte, no? El 70% de la població treballa en pimes i la manera com es gestionen les pimes és totalment arcaica, no? Estem parlant de eines de gestió, estils de management del segle XX, de quan les companyies eren industrials. I nosaltres creiem que tot el que és manual industrial es robotitza, s'automatitza, i el que hem de fer és crear un nou lloc de treball per al talent creatiu. Clar, l'impacte que tens amb el 70% de la població ajudant a les pimes a digitalitzar tot això, automatitzar tot això, és molt més gran que moltes indústries potser més sexis o més atractives com les que comentaves abans.
Vaig a fer de cap de màrqueting aficionat de Factorial per un moment. Podríem dir que Factorial és la solució contra tots els maldecaps derivats de la gestió dels recursos humans? Més bèstia encara, l'ibuprofeno d'un director de recursos humans.
Totalment. Si nosaltres sempre busquem dolor, busquem sofriment i l'automatitzem, l'eliminem, fem que les màquines, els robots, el software s'encarregui d'això, no? El software no es cansa, no es queixa, treballa 24 hores i escala, no? Té molta potència. Llavors nosaltres eliminem tot aquest dolor, com a l'ibuprofè, i deixem que els responsables de recursos humans, que els managers i els gestors de companyies s'enfoquin en desenvolupar talent, en créixer el negoci, en fer que les persones siguin més felices, tinguin més propòsit a la vida, etc.
Anem a analitzar alguns d'aquests mals de caps que pot tenir un director de recursos humans. Per exemple, gestionar les nòmines. Quina solució li oferiu vosaltres?
La gestió de nòmines és un procés que és crític, és com un àrbitre de futbol. Només surt a la llum quan hi ha un error i els errors són molt cars, no? Si una persona no cobra temps, si un impost no es presenta correctament, les conseqüències són molt greus, òbviament, i nosaltres el que fem és assegurar-nos que el software, que comet molts menys errors, que no es cansa, que no li costa fer tasques repetitives, automatitzi totes aquestes tasques tan farragoses, no? I que la persona al final prengui decisions. Llavors, eliminem feina repetitiva i manual i farragosa. Aquesta és la gran millora que apliquem en el procés de nòmines.
Un altre mal de cap, gestionar les vacances dels meus treballadors.
Aquí hi ha dues coses, no? Per una part està el mateix, no? Recursos humans, què acostuma a ser a les empreses? El policia dolent. La persona que està sempre perseguint, dient no has omplert aquest formulari, no has aprovat les vacances del teu equip, no m'has passat el variable de les nòmines, no? Llavors, el software fa això d'una manera amable, no t'enfades amb el software, per molt pesat que sigui, i per altra banda, informem a l'empleat, al treballador, de ostres, quantes vacances et queden, si fas aquest viatge, quan estàs a casa, amb la teva parella, amb el mòbil, pots veure, ostres, em puc agafar 12 dies al setembre, sí o no? I no has de preguntar, no has d'interrompre algú, no? Et pots autoservir d'una manera molt més còmoda.
I així podríem seguir amb el control horari, amb tot tipus de dades i informes a nivell de recursos humans, portal del treballador, us solucioneu tot a nivell de recursos humans o encara queden coses pendents?
O sigui, ens queda molta feina per fer, però el nostre objectiu és solucionar-ho tot, no? Una de les coses que hem après de les petites i mitjanes empreses és que no volen complicar-se la vida. No volen tenir 20 eines que les has d'integrar, s'han d'interconnectar, has d'exportar dades. Les petites i mitjanes empreses no es poden permetre aquests problemes i complexitat. El que fem és una solució on està tot integrat, on és molt intuïtiu, molt fàcil de fer servir. Ara mateix fem tot això que has dit, més gestió de despeses, avaluació del desenvolupament de les persones, formació, etc. Però ens queden moltes coses per ser un all-in-one, que és com ens definim nosaltres.
Molt bé. Ara ve la part o la contrapartida, perquè segurament externalitzar el servei de recursos humans és perdre el pols del teu equip, és deshumanitzar una mica la gestió d'una qüestió tan delicada com aquesta?
Sí, aquest és un error que nosaltres hem vist moltes vegades, que és que s'externalitza la part incorrecta, no? Moltes vegades les empreses petites i mitjanes, sobretot, externalitzen la gestió de persones i llavors es perden la meitat de la pel·lícula. No saben què està passant, on tenen un risc, on tenen una oportunitat, on hi ha un empleat frustrat. I el que nosaltres promocionem és que s'internalitzi tota la gestió de persones, però s'externalitzi l'expertesa en temes laborals, en temes fiscals, no? En temes relacionats amb l'administració pública, on un assessor laboral o un assessor fiscal són molt més experts que el que un empresari o un responsable de recursos humans puguin fer. Llavors, sí que creiem en l'externalització, però l'externalització de l'assessorament, del coneixement tècnic especialitzat, no de la gestió de persones.
La persona que està al capdavant dels recursos humans té fins i tot més temps per fer allò que és realment important i menys burocràtic.
I el que és únic d'aquella empresa, perquè els impostos o la laboralitat són lleis que apliquen a tot un país o d'una regió, no? Però conèixer realment qui tens, qui vol créixer, qui és ambiciós, qui està sofrint, qui necessita acompanyament, això és únic de l'empresa i això és el que nosaltres creiem que el responsable de recursos humans hauria de fer per especialitzar-se. The best way to predict the
future is to create it. Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC 1.
La història de Factorial és la de tres emprenedors, el Bernat, el Pau i el Jordi, que és qui avui ens acompanya, que precisament teníeu problemes en la gestió dels vostres recursos humans amb les startups que vau llançar i d'alguna manera veu començar a desenvolupar aquest software per posar remei en el vostre propi problema.
Totalment. Aquesta, jo crec que és una de les millors maneres de començar una empresa, és quan tu has sofert un problema i necessites una solució, la vas a buscar, no la trobes, te n'adones que molta més gent té aquest problema i llavors es converteix en la missió de la teva vida, solucionar aquest problema, no? I va ser exactament el nostre cas, el Pau, el Bernat i jo. Els tres teníem experiència anterior en una altra empresa, que també era una startup de software tecnològica, diferents en el cas del Bernat i Pau i meves, però els tres teníem una experiència de 6-7 anys on havíem dit, vale, hem fet moltes coses bé, però hi ha una amb la qual estem patint moltíssim. Com pot ser? Qui ho arregla? Ningú ho arregla? Doncs això és el que farem nosaltres.
La vostra passió no eren els recursos humans, sinó el que teníeu era un mal de cap que havíeu de solucionar.
Totalment. Ens hem convertit experts a base de buscar una bona solució, no? Ment curiosa, ment oberta i lluitar molt.
I en 2 anys pràcticament tot explota i compteu ja amb milers i milers d'empreses com a clients. Com ha sigut aquest procés d'explosió tan ràpida?
Sí, l'èxit de la nit al dia normalment porta molts anys de feina prèvia que no es veuen, no? Nosaltres vam estar 3 anys de travessa pel desert, on teníem una idea, teníem detectat aquest problema i teníem una bona solució, però no havíem trobat un model de negoci. Llavors, com a empresa, havíem fracassat, perquè, clar, les despeses venen cada mes i els ingressos no venien, no? Llavors, vam trigar gairebé 3 anys en trobar el model de negoci, que és el que tenim ara, que és un model de subscripció, que s'anomena software as a service, no? Software com a servei, on cada empresa client nostra paga una petita llicència per empleat al mes. Quan vam començar a provar aquest model de pricing, de model de negoci, aleshores vam explotar. Però primer va haver-hi 3 anys de desert i de lluitar molt dur i pocs resultats, i des d'aquell moment sí que hem explotat.
I a tot això, posa-li en el context de la pandèmia, no? I que us havia canviat l'escenari absolutament.
La pandèmia, a curtíssim termini, des d'un punt de vista professional, doncs ens va complicar les coses, perquè vam deixar d'estar tots a l'oficina, vam haver d'adaptar-nos al teletreball com tothom, i a més els nostres clients estaven en pànic, no? Totes les empreses estaven veient com gestionen els ERTEs, com gestionen el teletreball, i llavors el primer mes i mig de març, abril 2020 vam patir, però un cop es va estabilitzar una miqueta la situació, les empreses van dir, ostres, no tinc accés als meus documents que estan en una calaixera a l'oficina, de sobte tinc empleats distribuïts que no tenen accés a la infraestructura de l'oficina, necessitem anar al núvol, i aquí va
eines
ser
del segle XX a passar a eines del segle XXI.
I això va ser una corrent positiva, no? I ens va ajudar a créixer més ràpid la segona meitat del 2020 del que havíem estat creixent el 2019, i el 21 i el 22 encara més ràpid.
Jordi, preguntes curtes, si pot ser respostes curtes. Una dada, tria una dada que expliqui l'evolució que heu tingut en aquests últims anys i que sigui un exemple.
El número de clients que tenim i el creixement, no? Nosaltres creixem a més de 3 vegades l'any. O sigui, un 200% any a any. Ara mateix estem creixent a quasi 4 vegades any.
Una altra dada, en aquest cas, la que feu servir per gestionar el projecte.
El creixement mensual. Nosaltres tot va de creixement. Amb una startup el que vols és créixer, l'oportunitat és enorme i si no vas ràpid algú altre ho farà.
El client més original que teniu, quin seria?
Un dels meus clients preferits és una empresa que es dedica a produir tonyines. Nosaltres sempre pensem en empreses digitals, tecnològiques, de serveis, i aquesta companyia ens ha anat molt bé perquè ens ha servit com a exemple d'una empresa real, industrial, modernitzant-se molt, però de les quals n'hi ha moltes i guanyen molts diners. Llavors sempre ens referim a aquesta empresa de tonyines com a exemple d'empresa que volem ajudar.
De la tonyina a Estats Units i a Brasil, que són dos dels mercats que teniu així en perspectiva.
I Mèxic. Nosaltres vam començar des de Barcelona, venent a tota Europa, i al final vam enviar un parell d'herois, una ciutat de Mèxic i una a São Paulo, i han obert oficines locals, i la veritat és que són les oficines que més estan creixent de tot Factorial.
Hi ha un ritme, en general, de 400 empreses noves cada mes, això és el que dieu a mi.
Ara 500 i pico, ja.
Em costa creure, són moltes empreses,
són moltes,
Jordi.
Són moltes. El creixement és el més important per nosaltres.
I a quin preu oferiu els serveis?
Nosaltres cobrem entre 4 i 10 euros per empleat al mes, depèn de les funcionalitats que oferim i del tamany d'empresa.
Una imatge, una situació, un problema que se t'hagi quedat gravat de tot aquest temps.
Una imatge és el primer cop que ens vam trobar tots en persona després d'haver crescut moltíssim amb teletreball i en pandèmia, no? Quan vam portar l'octubre passat gairebé 300 persones, totes en un auditori, i ens vam donar la mà, ens vam abraçar, ens vam posar cares, vam veure qui era alt, qui no era alt, és una imatge que se'n va quedar gravada. Ara fa poc hem tornat a fer el mateix, però sent 700 persones. No? L'impacte del creixement de l'organització a vegades no deixa dormir per la nit.
En aquesta línia, la següent pregunta. Algú enveja dirà se'ls ha fet gran a aquests tres experts informàtics de l'UPC gestionar un transatlàntic com el que heu aconseguit crear?
Doncs que tenen tota la roda del món, se'ns fa gran cada dia. I aquí està la nostra curiositat i la nostra humilitat i les nostres ganes d'aprendre per posar-nos les piles. Si no som la persona correcta, tenim mecanismes perquè això canviï, però de moment tenim moltes ganes per seguir lluitant.
Què se sent amb un saldo com el que tu pots veure de tants zeros en el teu compte corrent?
A veure, impressiona molt al principi. Eh? Nosaltres ens hem finançat amb capital risc i, clar, d'un dia per l'altre tens 10.000 euros a la compte de l'empresa a tenir milions o desenes de milions. Impressiona molt, però després tornes a treballar, vas resolent tasques dia a dia, vas repartint el problema en trossets més petits i el vas donant a persones amb talent i és el mateix, però a més escala.
Hola, sóc George Clooney, el més guapo de la Terra i protagonista de Up in the Air. Ja ho sabeu, aquella pel·lícula que com a director de recursos humans no parava d'acomiadar gent. Digue'm que Factorial no acomiada com George Clooney.
Els recursos humans tenen molt mala fama i George Clooney a Up in the Air realment és un molt bon exemple. No? Nosaltres, òbviament, els nostres clients a vegades han d'acomiadar persones, però no tenim res a veure amb això. No? Nosaltres oferim eines perquè millorin la gestió dels processos i perquè tinguin visibilitat a la informació i puguin veure qui està patint per poder-lo ajudar, idealment redirigir una situació abans d'haver d'acomiadar algú. Però clarament, amb l'exemple que em poses, tenen molt mala imatge els responsables de recursos humans.
Analitzem ara la vostra situació com a startup. Des del principi, parleu que ho gestioneu fins i tot com si es tractés d'un joc online. Com va això?
Sí, nosaltres, com que creixem molt ràpid, no podem permetre'ns l'error de comptar amb que el món és com era l'any passat o el mes passat. No? Necessitem viure el dia i tenir una imatge de com és el futur. Això significa que utilitzem molta informació, moltes dades, per poder prendre decisions en temps real i, en part, és el mateix que oferim als nostres clients. Significa que prenem decisions de manera creativa, però suportades per dades de negoci que generem en temps real.
Busquem ara aquest equilibri entre créixer, entre més oficines, més països, nous mercats, i una altra prioritat que hauria de ser la qualitat, fer-ho cada vegada millor, adaptem-nos bé al que el client ens demana. Compte que no prenguem mal, compte amb aquests diners que no ens passem, hem d'estalviar, etc. On està l'equilibri entre gestionar l'ambició de futur o gestionar la qualitat del dia a dia? Com us ho feu?
Sí, clarament, la qualitat del servei que oferim al client és el més important. Sense això no podríem créixer, no? Per tant, aquesta no em preocupa. Sí que és cert que tu has dit doncs els riscos que assumim, no? I els problemes que podem tenir internament, nosaltres com a organització, el nostre equip, són alts i és el preu que pagues pel creixement. Nosaltres el que fem és, quan contractem algú, ens assegurem de fer-li saber que no és una feina fàcil, que l'expectativa és molt alta, que l'oportunitat és enorme i que a vegades toca patir i toca treballar molt dur, no? I no tothom vol aquest tipus de feina. I amb això, amb la gent correcta, podem suportar-ho.
La darrera ronda d'inversió vostra us ha permès captar, si no m'equivoco, 80 milions de dòlars. Tercera ronda, si no tinc mal entès, també que completeu. Com heu après a entrar en aquest món dels inversors i quines són les, diguem-ne, els criteris que a tu et permetrien dir això ara ho portem millor que no pas al principi?
O sigui, hi ha una part que és l'experiència, com tota la vida, s'ha de practicar.
Exacte, i per tant hi ha dies que t'equivoques, no? Hi ha dies que xoques
Exacte.
Contra la paret.
Portàvem anys fent coses similars amb altres companyies. I la segona és, si tu creus amb molta passió amb un problema que el món té, que és molt gran i que a més va acompanyat d'una oportunitat de negoci, perquè l'inversor és un inversor financer i el que vol és guanyar diners amb els seus diners, i tu transmets aquesta passió, aquest problema, aquesta oportunitat i aquest negoci, l'inversor olora això, veu números i vol sumar-s'hi. No? I la realitat és que nosaltres hem tingut baralles per gent que es volia sumar i que no els hem deixat, perquè al final hi ha un límit de la inversió que volíem.
Si hem de llistar les startups que han explotat a Barcelona en els últims temps, us hem de posar la llista sí o sí. Què té Barcelona per vosaltres i per què és un factor clau?
Barcelona és clau per Factorial. Nosaltres som d'aquí. Jo vaig passar gairebé 4 anys a San Francisco, no? Però vam decidir muntar Factorial des d'aquí. Primera, perquè ens encanta viure a Barcelona i ens encanta construir l'ecosistema tecnològic a Barcelona. Però segona, perquè estem a Europa, estem molt ben comunicats, tenim molt bon clima, es menja bé, la qualitat de vida, tenim el mar, atraiem talent europeu de manera molt fàcil. Nosaltres parlem amb gent molt bona d'Alemanya, d'Anglaterra, d'Itàlia, de França, d'Estats Units, i els diem, voleu venir a Barcelona? En general la resposta és sí. Llavors ens serveix per atraure talent que si estiguéssim a Helsinki potser ens costaria més.
Talent que li podeu pagar menys que altres zones, però que en canvi la qualitat de vida que aquí hi ha és millor, no?
El cost de vida és menor que molts altres llocs europeus i la qualitat és més alta. Per tant, realment, molta gent decideix venir aquí.
Som a l'auditori de CaixaBank Day One, que ens ha acollit amb totes les facilitats per poder gravar aquest podcast. Quin creus que ha de ser el rol de les entitats financeres en aquest món nou que està sortint del món de l'emprenedoria?
Sí, l'emprenedoria, les startups, no, que ens fem dir, som empreses estranyes. Som empreses que, per una banda, creixem molt ràpid, però, per altra banda, perdem diners moltes vegades, sobretot al principi, i això als bancs normalment no els hi agrada. No? Llavors, jo crec que tot el sistema bancari, sobretot Day One, que està invertint en entendre i en adaptar-se a això, tenen una oportunitat molt gran en convertir-se al banc de les startups, on entenem que tenim un sistema de capitalització mitjançant capital risc, que tenim uns cicles de rentabilitat molt més llargs que el que una empresa establerta té, etc. Llavors, queda molta feina a fer. Jo crec que queda molta feina a fer i ara mateix, quan tu comences una startup, el sistema bancari tradicional no acostuma a ser com et finances.
Un gran banc en aquest moment ha d'entendre que aquella frase de que això sempre s'ha fet així per una startup no funciona.
Hem de mirar en el futur, no en el passat.
I per tant, un s'ha d'adaptar a aquestes noves dinàmiques. El que deies de perdre diners al principi no vol dir que en el futur pugui ser exactament el contrari.
És d'assumir que algunes startups no aconseguiran, però les que ho aconsegueixin compensaran per les que han caigut. Has d'entendre aquests números, els has de fer, funcionen, altres països els han fet funcionar, aquí encara ho hem de fer.
En Jordi Romero, igual que el Pau i el Bernat, són Factorial, però són molt més que Factorial. Tenen també un podcast, han invertit en una cadena de cafès, en espais de networking, en consultoria per a startups, estan a tots els saraus que puguin haver-hi a Barcelona. Què és en el que més t'ocupa el teu temps en aquest moment?
Sí, òbviament el que més m'ocupa temps és Factorial i la meva filla 2 anys i mig. La resta de coses que fem, com molt bé has dit, ho fem per construir ecosistema. No? Nosaltres, jo el 2010 me'n vaig haver d'anar a San Francisco perquè aquí no hi havia ecosistema, no hi havia capital risc, no tenim suport per muntar una empresa de software global. Ara això ha canviat i nosaltres volem ser part d'aquest canvi. Generem molt de contingut, invertim en emprenedors que estan començant perquè la gent es quedi aquí i no fugi. I llavors, entre tots, construïm aquí un gran lloc per generar grans companyies tecnològiques i perquè la indústria es converteixi en una indústria moderna, no? I no ens quedem amb el sol, la platja i el menjar.
Jordi, si parlem del teu cervell, quant temps del teu cervell el dediques a crear, a pensar en el futur? Quant temps del teu cervell el dediques a la gestió de Factorial i del que ja és? I de quina forma organitzes la creativitat que pots tenir com a emprenedor?
Això ha evolucionat molt, no? A mesura que creix l'empresa. Ara, la meva principal preocupació, i abans ho sentia i no ho entenia, però ara realment ho comprenc, és la cultura de la companyia. Jo estic constantment comunicant un a un, agafo una persona que veig que ha fet una cosa i potser l'ha fet molt bé, potser no l'ha fet tan bé, i em preocupo molt de que entengui per què allò ho ha fet molt bé o per què allò no ho ha fet molt bé. No? A vegades ho faig en grup, fem vídeos, fem xerrades, fem esdeveniments, però el meu principal repte és que la gent de Factorial, empleats, partners, clients, inversors, entenguin per què estem aquí, quins reptes tenim, quins objectius tenim i com ens medim contra aquests objectius.
Jordi, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Hi ha una última pregunta que sempre fem a tothom, que és la de la frase que et motiva i que et fa aixecar cada matí com a emprenedor. Quina tries tu com a frase, com a lema, com a emprenedor?
Jo diria que podem fer tot allò que volem fer, però hem de ser molt honestos amb que realment volem fer-ho i estem disposats a pagar el cost.
Aquesta és la frase que ha triat el Jordi Romero. Darrers instants del podcast. Com sempre, no volem tampoc que les paraules se les emporti el vent i demanem a dues persones que ens diguin allò que més els hi ha destacat d'aquesta conversa amb el Jordi Romero. La primera és la Marga Altés, del món de les iniciatives emprenedores de Barcelona, i que ha triat precisament aquesta idea de la conversa que hem mantingut amb el Jordi Romero.
Vaig conèixer el Bernat Ferrero, un dels tres socis de Factorial, el 2012, quan tot just havia muntat ITNIC. Aleshores, ja tenia aquesta perseverança, obstinació i passió que també té en Jordi. Han passat més de 10 anys en els quals el grup ha evolucionat el seu model des d'acompanyar empreses, crear-ne de pròpies i construint un grup que inclou inversió, un coworking o el mateix podcast. Aquest grup té molt del que en diem ecosistema, en aquest cas amb un model tancat, però alhora és un bon exemple de l'ecosistema que és Barcelona. Factorial era una petita startup que ha recuperat talent local que havia marxat, que n'atreu de nou i que creix a nivell internacional i que està ben posicionada en el rànquing de les empreses que creixen i que aspiren a ser unicornis. I el que m'agrada molt del que ha dit el Jordi és que tot això no va de startups digital. El seu servei, el software de Factorial, ajuda també a empreses tradicionals que volen utilitzar la tecnologia per ser més eficients i créixer. D'això va la tecnologia, de ser transparent, no només per tecnòlegs, sinó que ha de tenir impacte en els sectors, en totes les indústries, a les empreses i en les persones.
If you think education is expensive, try ignorance.
I la mateixa pregunta li hem fet a l'expert en gestió de la innovació i la tecnologia, en aquest cas l'Oriol Alcova, que tria i destaca el següent concepte.
Avui destaco la necessitat que tenen les organitzacions d'identificar, automatitzar i finalment externalitzar els processos que ens despisten de l'essencial. L'essencial per a una organització és l'estratègia, els productes o serveis que oferim al mercat, entendre aquest mercat, com està evolucionant, les operacions necessàries per produir i vendre, etc. La cultura organitzativa, com diu el Jordi, al cap i a la fi és essencial. Però això comporta tota una sèrie d'elements de gestió interna que requereixen un elevat nivell d'especialització per fer-ho correctament i no sempre ho sabem fer bé. I si ho volem fer bé, ens trobarem que ens haurem d'especialitzar, dedicar-hi molts recursos i no serem eficients. Les grans empreses ja fa dècades que ho van identificar, aquest problema, i que ho fan a través del que van anomenar els centres de serveis compartits o shared services centers, que s'han sofisticat i que primer ho feien internament i que finalment ho externalitzen. El gran mèrit que té Factorial és que han democratitzat aquest concepte, que han democratitzat el fet de que tots ens puguem centrar com a organitzacions en allò que és essencial. I això aplica a recursos humans i sobretot un ventall d'oportunitats que altres startups estan aprofitant.
RAC més 1, RAC and Go.
RAC and Go. Ara sí, punt i final del podcast. Followers de RAC and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC 1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta, disposada a canviar aquest món, sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC més 1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.